Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Una dona ha reviscut després de 6 hores amb el cor aturat per hipotèrmia, segons hem sabut en les últimes hores. És la reanimació d'una persona després de l'aturada cardíaca més llarga coneguda a Espanya i una de les més llargues del món. La dona es diu Audrey i ella i el seu marit s'havien perdut quan feien una excursió entre Coma de Vaca i Núria el 3 de novembre passat. A causa del fred, Audrey va entrar en una hipotèrmia severa que la va deixar inconscient i la va fer entrar en aturada cardíaca. D'altra banda, jornada de vaga a França avui amb una aturada generalitzada dels transports i de retruc d'activitats quotidianes com ara el comerç o fins i tot l'educació. Afecta també les connexions amb Catalunya, principalment les ferroviàries, que han quedat suspeses no només avui, sinó també en principi per als propers dies. No és pròpiament una vaga general, sinó una aturada contra la reforma de les pensions que promou el president francès Emmanuel Macron, que vol instaurar un sistema universal de jubilació per punts. I la granada llançada ahir al pati d'un centre de menors de Madrid ha generat una picabaralla política considerable avui a l'Assemblea Autonòmica. L'artefacte de molt poca potència explosiva es va poder detonar sense dificultats, però el ressò ha continuat amb les declaracions dels polítics i acusacions creuades. PP i Vox han vetat la condemna a l'atac amb granada. La policia va fer detonar, recordem-ho, com dèiem, l'explosiu pel pati. El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, va atribuir l'atac ahir als discursos que criden a la xenofòbia i a la discriminació. I també és notícia, en aquest cas, en plana cultural, un concert que us proposem per avui al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a les 8 del vespre, amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre, veus del cor infantil dels Amics de la Unió i altres solistes sota la direcció de Henrik Nanasi. Interpretaran Cavalleria Rusticana, Pagliacci de Mascagni, León Cavallo, amb entrada a partir de 15 euros, avui a les 8 del vespre al Teatre del Liceu. I les delegacions de joventut de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa ja tenen a punt per aquest dissabte la Vetlla de la Immaculada, amb el lema Escolteu Maria, la influencer de Déu. Serà a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, de la capital catalana, com dèiem, aquest dissabte a les 9 del vespre. Fins aquí l'actualitat. Avui, Dia Internacional del Voluntariat, parlem d'aquest gran actiu social d'aquí a uns moments al Mirador. Abans, el pensament del dia amb Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Josep Pla, el gran escriptor, deia que el seu país era allà on, si ell deia bon dia, li saludaven contestant bon dia. És a dir, per ell, el seu país era la seva llengua. Llengua i país formaven una unitat indestriable. I és que la llengua és molt més que un mitjà de comunicació entre les persones. Aquesta és una funció fonamental de la llengua. Però és que la llengua també estructura el nostre món. El món, les coses, la realitat, l'entenem, la copsem, li donem forma i intervenim donant nom a les coses i, per tant, utilitzant una llengua determinada. Per això la llengua és un bé, és un tresor que va més enllà del seu ús, de la quantitat de persones que la puguin parlar. Cada llengua és aquest tresor tan important.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda, Ràdio Estel, Plusvàlua. Un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc, línea 5. bar restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93 449 82 34. 93 449 82 34. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. La Oca Gel i el teu rentavaixelles, el duet perfecte per una neteja més que eficaç. La Oca Gel, eficàcia indiscutible. La Oca i Codi desitgen a tots els oients de Ràdio Estel un molt bon Nadal i un feliç any nou. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6, salutacions també del José Matosas i del Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Avui, dijous, vigília de dia festiu, aquí des del Mirador, comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem mirar cap al voluntariat, entès com el gran capital social que activa la solidaritat i reflecteix la presència estesa d'una generositat sense límits. Tota aquesta realitat és notícia avui en el seu Dia Mundial, que coincideix aquest any amb el 30è aniversari de la Federació Catalana de Voluntariat Social. La persona voluntària dedica una part del seu temps, com sabeu, a ajudar persones necessitades sense esperar res a canvi. A Catalunya, a partir d'una llei de l'any 1991, està reconegut aquest servei amb una definició legal que estableix que és el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials sense contraprestació econòmica dins el marc d'una organització estable i democràtica que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona. Càritas, Mans Unides, Creu Roja, el Telèfon de l'Esperança, Arrels Fundació, també podríem citar Stella Maris i molts altres són algunes de les entitats que fonamenten la seva acció en el voluntariat, un col·lectiu que potencien i acullen com el seu principal actiu i també referent. Tasques socials i acompanyament personal, relació formativa, relació educativa i terapèutica, activitats socioculturals i participació comunitària, gestió i assessorament, estudis i recerca i altres missions diverses de suport són alguns dels principals àmbits de l'acció voluntària diversa i rica que tenim a Catalunya. La Federació Catalana de Voluntariat Social va néixer concretament el 18 de novembre de 1989, quan es va constituir públicament a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona. De les 44 entitats que la conformen actualment, ja en són prop de 350, de les que conformaven a l'inici, ara ja són 350, un augment important. 30 anys han permès veure el creixement de l'entitat sense que hagi perdut el seu esperit pioner de foment, promoció i reconeixement del voluntariat social aquí a casa nostra. Els esforços perquè hagi estat possible, tot això, tenen la seva causa en moltes persones, però en especial en el seu primer president i fundador, Lluís Martí Bosch, que ens deixava ara fa 6 anys després d'una llarga vida de compromís. I de compromís, precisament, volem parlar avui. Ens acompanyen com fer-ho, com sempre en directe, per fer-ho, dèiem, aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. D'una banda, el president actual de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Jordi Balot. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Vostè va substituir Francina Alsina ara fa pocs anys, oi?
Sí, fa un any i mig la vaig substituir, encara que jo estava a la seva junta anterior. I la Francina Alsina, en aquest moment, està de presidenta de la taula del tercer sector en representació de la Federació Catalana de Voluntariat. O sigui, que és la nostra persona.
Hi ha uns vasos comunicants impressionants, no?
Sí, hem d'anar de la mà i ben coordinats.
Molt bé. La Francina Alsina és molt estimada en aquesta casa perquè ja fa molts anys que col·labora en programes i l'estimem molt. També saludem Maria Rosa Buixarrais, presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona el telèfon de l'Esperança de Barcelona. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè. També vostè és una mica de la casa perquè col·labora regularment al programa Plusvàlua, amb Mireia del Pozo, per tant, també queda a prop de casa el programa avui.
Sí, molt bé.
El telèfon de l'Esperança, recordem que és un servei que des de fa més de 50 anys ajuda moltes persones, oi? I li dona aquella veu amiga.
Sí, justament aquest any hem fet els 50 anys i hem fet celebracions vàries per poder commemorar una missió com aquesta, d'escoltar la gent que ho necessita en moments que pateix i que està amb dificultats que no sap com sortir-se'n.
El fundador va ser un sacerdot, Miquel Àngel Terribas, que des de la seva memòria ha deixat una gran petjada. I parlarem del voluntariat aquí, que és molt important, perquè s'han de cobrir 24 hores al dia amb dues línies telefòniques.
Sí, i això no és fàcil. 365 dies.
Exactament, sí. I saludem també Carlos Rovira, voluntari d'Estela Maris, que és una casa d'acollida de l'Apostolat del Mar a l'Arxidiòcesi de Barcelona. I aquí és una mica un lloc absolutament divers i d'acollida sense límits i sense fronteres, perquè la mar no té fronteres. Bona tarda, senyor Rovira.
Hola, bona tarda. Molt de gust, moltes gràcies per convidar-me a poder explicar una mica en què consisteix l'Estela Maris, que crec que és un dels grans desconeguts de, diguem-ne, de les organitzacions no governamentals que es dediquen a ajudar els demés aquí a Barcelona i, bueno, i altres ports del país. I que, bueno, aprofito aquesta ocasió per poder-lo donar a conèixer més, perquè, a més, i després ja ho diré més, concretaré, ens fan falta voluntaris, perquè els que hi som anem fent anys i necessitem recanvis.
Sí, sempre és important això, la renovació, i és un dels grans reptes del voluntariat en general. Ara hi entrarem. Per cert, que en el cas de Carlos Rovira també ha tingut participació en programes d'aquesta casa, el programa Tota Costa del Miquel Mercadal, oi? On també ha donat a conèixer la seva veu i el seu testimoni. Bé, primer de tot, hem comentat que 30 anys són ja una feina, un camí interessant, oi, senyor Jordi Balot? Com resumiria o sintetitzaria aquesta aventura de 30 anys que, a més, jo crec que té molta continuïtat per endavant?
Home, jo crec que és una història d'èxit, no?, en el sentit de que fa 30 anys un grup de persones, liderats per Lluís Martí, com comentaves abans, van decidir posar en marxa una federació que intentés aglutinar entitats de voluntariat de primer nivell, de primera línia d'atenció directa, que moltes vegades hi ha problemes molt transversals i molt comuns i que, per tant, unint forces, es pensava que podrien fer més pressió i més reivindicació també de drets i deures dels propis voluntaris. I la celebració dels 30 anys demostren que aquella intuïció inicial ha sigut un èxit.
Doncs felicitats, i també recordem que la regulació del voluntariat a Catalunya des de l'any 1991 i des d'abans l'articulació en aquesta mena de casa comuna, no?, que és la Federació Catalana, segur que ha estat beneficiosa. En tot cas, les persones voluntàries són les que acaben decidint, però sempre l'estímul és bo, oi?
Sí, jo sí que voldria destacar la tradició, diguem-ne, de voluntariat i associacionisme que tenim al nostre país, a Catalunya, des de fa molts anys, les primeres organitzacions de voluntariat sorgeixen al segle XIV, o sigui que mira si ens podem remuntar a temps enrere. En aquests moments, els darrers estudis de l'any passat, del 2018, ens diuen que a Catalunya en aquest moment tenim en actiu entorn a 23.000 i 25.000 organitzacions de voluntariat en actiu. Vol dir que totes elles funcionant. Això és una riquesa espectacular. I aglutinen aproximadament a unes 510.000 persones. Jo entenc que el voluntariat és un actor clau en el desenvolupament de la nostra societat i en el progrés, i sobretot en els anys de crisi que acabem de passar ara, no?
És el gran valor de la generositat, i potser no és la mà d'obra barata que alguns intenten entendre, no? És la generositat.
Aquí hi ha un debat...
unes tensions,
sí,
oi?
Sí, però que, a més a més, jo crec que hem de diferenciar clarament el que és el món del professional i el que és el món del voluntariat, que són dos mons molt diferents, molt complementaris entre si, eh? Encara ens queda fer molta pedagogia com a persones voluntàries de que no estem ni per interferir ni per fiscalitzar la tasca dels professionals, sinó per complementar-la. I el mateix passa a ells respecte de nosaltres. Per tant, estem necessitats de coordinar-nos, de parlar molt i de definir-nos molt les tasques d'uns i d'altres.
I necessitats mútuament, també. Bé, anem a realitats concretes que volem presentar com una mostra de les moltíssimes que hi ha. Bé, ja hem dit que d'entitats associades a la Federació de Catalunya, de 44 a 350, més els milers que ha comentat d'entitats de voluntaris, aquí sumem molt. La Fundació Ajuda i Esperança, des de fa uns anys, gestiona el telèfon de l'Esperança, que sí, és ja cinquantenari.
Sí, justament també va fer 30 anys del telèfon de l'Esperança, no, com a fundació, no?
Exacte, sí, sí.
Perquè quan va morir el Miquel Àngel Terribas es va decidir fer fundació, i a partir d'aquí, doncs, durant tots aquests 30 anys hem anat funcionant i hem anat tenint voluntaris any rere any. De tota manera, s'ha de dir que el telèfon de l'Esperança també té voluntaris de fa gairebé 30 anys o més. O sigui que hi ha persones en el telèfon, voluntaris i voluntàries, que ja fa més de 25 i fins i tot 30 i pico d'anys que estan fent de voluntari. I això és un valor molt, molt important, perquè que persones vulguin destinar del seu temps particular hores per escoltar les persones que ho necessiten, s'ha d'agrair moltíssim, no? Vull dir, no és senzill fer això, tants anys.
I com és el voluntari del telèfon de l'Esperança?
Les voluntàries i els voluntaris, bàsicament, tenim un tant per cent elevat de dones, gairebé que coincideix a vegades amb altre tipus de voluntariat, però un 70% aproximadament són dones, un 30% homes, i també són d'una edat, o sigui, de partir de 45 anys cap amunt, a la majoria, vull dir, de 45 cap a 65, que són la majoria. Després hi ha més, com us deia, alguns que són d'una edat, però sí, vaja, vull dir, l'experiència amb escoltar és el que val, no?, la persona que sap escoltar i que sap atendre i sap com conduir a les angoixes de les altres persones que ens truquen.
Sí, perquè és una situació delicada, moltes vegades difícil, no és una situació de contacte personal, és escoltar una estona i intentar donar, això sí.
Sense mirar la cara, sense veure l'altre que t'està transmetent. Exacte. Amb els seus gestos i la seva mirada, que això és més complicat, no? Perquè poder copsar el patiment d'aquesta manera només amb paraules i només amb silencis no és senzill.
Hi ha uns requisits per ser voluntari o voluntària del telèfon de l'Esperança, requisits mínims d'estabilitat emocional, mínima formació, tot això es va, diguéssim...
Clar, fem una selecció això. Primer, vull dir, la persona que vol ser voluntària ha de passar per un procés de selecció. Un cop seleccionat s'ha vist que té habilitats comunicatives, habilitats d'escolta activa, després ja es fa una formació, i després de la formació és quan ja forma part del grup de voluntaris que fa l'escolta activa.
I tot això cada mesos, cada un...
Cada mes, no. Ara necessitem gent i ho fem més sovint que no pas abans, perquè això que deia, el recanvi generacional és bàsic per mantenir el grup de voluntaris i voluntàries en actiu, no?
Doncs bé, posant-se en contacte amb el telèfon de l'Esperança o buscant a la web...
A la web, al lloc web està tot.
Telèfon Esperança Barcelona, allà es troba tot fàcilment i es pot trucar al telèfon de les oficines, que no és el telèfon de l'Esperança, aquest famós 93 4 14...
48-48.
Si sabia que eren dues dobles xifres repetides,
sí,
oi? 4-14-48-48, i el telèfon de les oficines, o bé a la web es pot demanar informació o oferir al voluntariat, que pot ser en freqüència variada.
La web, la pega que té és que es diu telefonoesperanza.com, o sigui, està en castellà.
Bé.
Però bueno, igual es pot connectar la web i allà hi ha per ser voluntari, per donar diners, per tot plegat.
Tot plegat, doncs molt bé. I parlem d'Estela Maris i del voluntariat en aquesta casa d'acollida. Primer de tot, ens pots recordar una mica el que fa aquest centre, Estela Maris, a Barcelona, concretament, sí. Com altres llocs d'Espanya, com vostè ha dit.
No, d'Espanya i
del món. I del món. El mar és universal.
Sí, però concretament el tema de, diguéssim, els inicis de l'Estela Maris es remunten a la ciutat de Glasgow a finals del segle XIX. Aquí va venir el primer Estela Maris que es va fundar, va ser aquí a Barcelona, als anys 30. O sigui que també tenim una certa experiència en aquest món de l'ajuda, almenys d'intentar ajudar a la gent que té problemes. Bé, potser, comparat amb el telèfon de l'Esperança, nosaltres diríem que és una mica que som nosaltres que anem a veure a la gent perquè ens puguin més o menys explicar com estan, necessiten alguna cosa. Pensem que són gent que potser porten 8-10 mesos fora de casa seva i realment no els hi falta, normalment no els hi falta ni menjar, ni dormir, ni res, perquè estan al vaixell contractats, i en aquest sentit no hi ha un problema. El problema seu és un problema molt emocional, un problema de la solitud, de trobar-se, bueno, no sé si comparar-ho o no amb alguns dels casos del telèfon de l'Esperança.
Però en tot cas hi ha acollida, també. Sí. Una acollida activa, no, d'anar-los a buscar.
Els anem a veure, i a més, nosaltres el que tenim, l'avantatge de que ens veiem les cares, tenim inconvenient de la barrera idiomàtica. Però, esclar, no tothom... A veure, per una banda, dintre dels requisits que ens fan falta els voluntaris de l'Estela Maris és una certa pràctica, no diré domini, una certa pràctica, sobretot de l'anglès, que és l'anglès universal.
Sí.
Aleshores, et trobes, no sé, un 80% dels mariners que entrevistes, més o menys, pots entendre, no? Ara trobes pues, ucranians, russos, xinesos, això que aleshores ja...
Vegades, si no saben anglès és més complicat.
A vegades ja penso, dic, això és perillós perquè aquí jo em tiraria per la borda. No aconsegueixo fer-me entendre. Però bueno, com que ja d'alguna manera saben que no vas a fer-los cap mal, no els hi vas a vendre res, sinó que els vas a dir, bueno, com esteu? Necessiteu alguna cosa? Pues això d'alguna manera amb les gestes ja es veu, ja s'entén.
Com es contacta? Com es fa aquest primera connexió amb el mariner o amb la persona de la mar que arriba a Barcelona, en el cas d'Estela Maris Barcelona?
Bueno, tenim un avantatge, és que amb l'antiguitat que tenim de 80 anys aproximadament, esclar, ja som coneguts, o sigui, ens coneix pràcticament tot el món de la mar, ens coneix, i nosaltres anem al llarg del moll amb una furgoneta molt rotulada amb el nom d'Estela Maris, i, bueno, i quan ens veuen, ja moltes vegades ja ens criden, no? Pugeu al vaixell, no? O sigui que el primer contacte, diguéssim, ja el tenim fet per la imatge que tenim després de tants anys. Després, bueno, pues, pugem a l'escala, jo sempre demano permís, diguéssim, fent un gest perquè deixin pujar, perquè en definitiva estàs entrant a casa seva.
Clar.
I un cop a dintre, bueno, un cop a dalt, pues, bueno, el que està a la candidata a la porta pues, pren nota de les teves dades, el DNI, etc, perquè hi ha temes de seguretat, pensem que visitem petrolers, visitem vaixells que són gasistes, que porten gas liquat, bueno, que són llocs molt, molt, molt perillosos, per tant, han d'estar controlats, no? Aleshores, un cop anant allà, pues, bueno, pues, a vegades a la mateixa coberta o a vegades entrant a dintre a la sala d'estar, que t'acompanya a la sala d'estar dels mariners, pues, bueno, parles amb ells, els preguntes, necessiteu alguna cosa. Normalment, però quasi sempre ens demanen, sobretot quan han acabat de cobrar, que això ho notem cap a primers de mes o al final de mes, segons si hem cobrat un parell de dies abans, ens demanen si duem targetes telefòniques per poder fer servir internet i poder parlar amb la seva família. Nosaltres no les oferim, però si ens les demana, pues, a preu de costa els hi facilitem. Uh-huh. O sigui que és una forma de dir, aquí som, necessiteu alguna cosa, i bueno, vosaltres mateixos.
Per tant, el contacte humà i l'oferiment humà és el primer, i després hi ha la casa pròpiament d'Estela Maris, sí, on hi ha fins i tot acollida en casos d'emergència per dormir.
Sí, no i d'emergència i no tant d'emergència. O sigui, una altra cosa que els ofereixo és si tenen temps, perquè normalment cada vegada més els vaixells estan menys temps a port. Mm. Són grans capitals, i els capitals quiets no generen interessos, i llavors això els economistes ho saben molt bé, i bueno, hi ha vaixells, per exemple, els que en diuen roros, que porten cotxes amunt i avall, igual un vaixell porta 2.500 cotxes a dintre, que es diu Aviat. I llavors el que fan és carregar i descarregar cotxes d'un port amb un altre i potser arriben a les 6 del matí i a les 2 del migdia ja marxen. Llavors es troben que no tenen ni temps de baixar al port. Aquells, potser es passen 3 mesos sense trepitjar terra ferma. No? Uh-huh. Llavors el que els ofereixo als que tenen temps és si volen venir-nos a veure a la residència de l'Estela Maris, que allà hi tenim un bar. A part de les... Tenim 26 habitacions pels mariners que necessitin pernoctar a Barcelona, tenim un petit club, que hi ha un bar, hi ha un futbolín, hi ha un ping-pong, hi ha un billar americà, internet, etc. Perquè passi una estona de lleure quan estan tan lluny de casa seva.
Doncs magnífica aquesta proposta d'Estela Maris. Recordem-ho que és al costat del port, al passeig Josep Carner 51 de Barcelona, i el telèfon és el 93-443-1965, 93-443-1965, per aquells interessats o interessades a demanar informació, perquè calen voluntaris, eh? I ens ho diu el senyor Carlos Rovira, que encara que té experiència, però se'l veu jove, juvenil. Això és important, eh?
Bueno, per fer de voluntari, jo crec que l'esperit ha de dominar respecte del cos.
I tant, i l'esperit es rejuveneix moltes vegades. Bé, avui en el nostre col·loqui, parlant de voluntariat, ens acompanya el voluntari d'Estela Maris a Barcelona, Carlos Rovira, el president de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Jordi Balot, i la presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança del Telèfon de l'Esperança de Barcelona, Maria Rosa Buixarrais. Alguna reflexió compartida que vulguin expressar sobre el voluntariat, a banda del que ja hem dit, si vol...
Bé, clar, el voluntariat és això, s'ha d'agrair aquesta generositat, com deies abans, no? Que les persones puguin donar del seu temps a altres persones per ajudar, jo crec que és un valor avui que s'ha de fomentar cada cop més, perquè justament la societat sembla que cada cop anem cap a l'egoisme, a l'individualisme, i això de preocupar-se pels altres i d'ocupar-se dels altres és un valor ben escàs, no? Com més ho potenciem des dels mitjans o des d'on sigui, crec que anem a una millor societat, que aquest és l'objectiu des del nostre punt de vista, no?
És com un contrapès a aquestes perversions egoistes que tenim a la societat.
Sí, sí, sí.
Sí, senyor Balot.
Jo voldria destacar el doble paper, diguem-ne, que tenim els voluntaris i les entitats de voluntariat. Per un cantó, aquesta tasca d'acompanyament, d'escolta, de proximitat, d'atendre sobretot a persones que pateixen, persones que viuen situacions de vulnerabilitat i que avui són unes i demà podem ser altres. Vull dir que tots podem situar-nos en aquesta situació. Però per altre cantó, a part d'aquest acompanyament, i això requereix, com deia la Maria Rosa abans, una formació, una preparació, però tenim també una gran responsabilitat sociopolítica, en el sentit de que estem aquí no simplement per fer una assistència, un acompanyament, sinó per canviar les coses. I no podem oblidar també aquesta responsabilitat que tenim nosaltres de fer propostes constructives per canviar les polítiques socials, perquè tothom tingui un lloc a la societat i pugui desenvolupar una tasca concreta, independentment de les qualitats, les virtuts o les limitacions que tinguem tots, perquè tots tenim limitacions i tots tenim qualitats, i per tant, aquí hem de pressionar els partits polítics i a les administracions públiques també per fer canvis molt més inclusius, molt més constructius, molt més per construir una societat més cohesionada, més justa, més agradable i més acollidora per tothom. No?
Per tant, d'una banda, allò que predicava la mare Teresa de Calcuta, santa, avui, que la pobresa no pot esperar i que per això el voluntariat també s'ha d'esforçar a fer la presència ara mateix, a assistir situacions concretes, però d'altra banda també és important l'atac a les arrels de la pobresa, com deia el senyor Balot, canviar les coses. Sí, senyor
quan,
Rovira.
Una mica apuntant al mateix que diu el senyor Balot, és el fet d'intentar canviar les coses. O sigui, l'Estela Maris està, bueno, com que ja té més d'un centenar d'anys arreu del món i estem federats amb altres institucions, normalment dintre del món cristià. En relació cristià en el sentit més ample, no? Sí. Els ortodoxes, els protestants, els calvinistes, els catòlics, evidentment. Què fem? Què intentem fer? Pues a través també de les reunions amb autoritats portuàries i sindicats de mariners, s'intenta millorar les condicions no tan laborals en el sentit de cobrar més o menys, perquè això és oferta i demanda, per sort o per desgràcia, és el que mana, sinó perquè les condicions higièniques, físiques, inclús de gimnàsia que es pugui fer dintre dels vaixells, es tingui en compte a l'hora de fer els reglaments pels mariners. No? O sigui que també volem ajudar a canviar la vida d'aquesta gent, que a més pensem que, no sé si el 80% del comerç internacional es pot fer gràcies a la feina d'aquesta gent tan ignorada. Per tant, aquests treballadors també mereixen, que, i de fet tenen un sindicat, la ITF, que també defensi els seus drets.
Recordem que la mar és molt ecumènica, precisament, i molt interreligiosa, i aquí doncs, hi ha un mosaic de sensibilitats i de creences. Per cert, que també Estela Maris ofereix per aquells que vulguin assistència religiosa catòlica o contacte amb altres
religions.
Amb altres religions,
sí, sí, sí.
No? Aquí també hi ha...
I també fem reunions ecumèniques a la
molt
capella
bé.
De... Bueno, el lloc que tenim a la residència.
Estela Maris i l'apostolat del Mar de Barcelona està dirigit pel diaca Ricard Rodríguez Martos, que també ens ha visitat algunes vegades en aquest programa. Ara farem una pausa i encara tindrem després uns minuts per continuar parlant del voluntariat. Avui, Dia Internacional, però que, per cert, recordem que la Federació Catalana ho va celebrant, no?, a diferents llocs. Ahir, per exemple, a Tarragona, fa uns dies a Lleida...
Sí, som una organització territorial, que estem tot Catalunya, i com que tenim 4 províncies, 4 delegacions, per poder-ho celebrar amb tothom, ens desplacem des d'aquí a cada una de les delegacions, i sí, efectivament... Ahir vam estar a Tarragona, el divendres vam estar a Girona, i la setmana passada a Lleida, i la setmana que ve ho celebrarem
aquí a Barcelona. Sempre es preserva el mateix dia 5 de desembre perquè ho celebri tothom, cadascú al seu lloc. Bé, ara fem aquesta pausa. Recordem, amics oients, que ens acompanyen Maria Rosa Burxarrais, presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, el president de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Jordi Balot, i el voluntari d'Estela Maris, Carlos Rovira. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui. Passen 3 minuts i mig de 2:15 i donem pas ja, sense més preàmbuls, al Rafa Sanahuja. El tenim a punt aquí. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui us vull parlar dels beneficis de la solidaritat. Tots sabem el beneficiós que és per als altres quan som solidaris. Però potser no sabeu que també ho és per a nosaltres mateixos, perquè ser solidaris és saludable. La solidaritat té importants beneficis per a la salut mental i el benestar psicològic, ja que millora l'autoestima i ajuda a desenvolupar les habilitats socials, tal com ha explicat en diferents ocasions el president de Psicòlegs Sense Fronteres, Guillermo Fouce. Segons explica Fouce, la solidaritat beneficia l'autoimatge i permet que es construeixi una imatge positiva d'un mateix. A més, comenta que una persona saludable és una persona que està activa, que participa en positiu, i participar en positiu és ser solidari. És una cosa que el protegeix i que el fa ser millor persona. Altres beneficis de les accions solidàries, com el voluntariat, per exemple, són la integració social, l'alleujament de pors o ansietats i l'adquisició de coneixements i habilitats. A més, tot i que la solidaritat no sol ser corresposta amb una remuneració econòmica o material, sí que reverteix en una reciprocitat en forma de gratitud o beneficis socials, com el reconeixement de la feina realitzada. I encara hi ha més, la solidaritat és recomanable per a persones que estan passant per moments difícils o que tenen problemes per socialitzar, i fins i tot pot ser beneficiós per alleugerar l'estrès, ja que reforça el suport social i aporta més recursos i armes per combatre. A més, es tracta d'un fenomen contagiós, ja que és fàcil que la persona solidària influeixi perquè les persones del seu entorn realitzin aquest tipus d'accions. Fouce també assegura que la solidaritat que es volca en altres també repercuteix en que ells es sentin amb la necessitat de tornar-lo a la societat. Per tant, Ignasi, tothom a ser solidaris, amb la mirada sobre els altres, però també sobre un mateix.
Gràcies, Rafa. Seguim amb Carlos Rovira, Maria Rosa Buixarrais i Jordi Balot. El que ens acaba de dir el Rafa és interessant, perquè moltes vegades tenim com uns mites, no? Pensem que si anem molt estressats, ui, només ens faltava fer de voluntaris. Doncs bé, està aprovat.
Per, va bé, per la salut.
Exacte, que és sí. Bo per la salut. Evidentment, tothom s'ha d'administrar bé el temps, clar. Sí, no podem estar sense dormir o sense descansar, però és interessant això. I després també la idea que el voluntari rep més. No espera res a canvi, però rep molt, oi? Sense exigir-ho.
Mm-hmm. Sobretot nosaltres, els que escoltem a les persones que tenen problemes, que pateixen, que estan angoixats, doncs te n'adones que a vegades tens tu unes preocupacions que són mínimes al costat de les que t'estan explicant pel telèfon, no? I també relativitzes molt la teva vida personal. Vull dir que ja no és només això de que et va bé per la salut, però et va bé per la teva salut mental. El que escolta se sent millor, se sent més feliç, també perquè escolta i compara amb les vides que t'expliquen els altres, no? I això és positiu, o sigui, és el benefici que obtenim.
Sí. Jo, de fet, fa 5 anys que vaig a una peregrinació de Lourdes amb l'Hospitalitat de Barcelona, bueno, de Terrassa i de Sant Feliu.
Sí, de les tres diòcesis.
Les tres diòcesis. I realment, bueno, és el que et diuen, i a més ho experimentes, que quan tornes de Lourdes tot et sembla senzill.
Podem dir que comença la transformació que volem per al món comença en un mateix, no?
Sí. Bueno, jo no seria tan ambiciós, però sí que diria que dius, bueno, de què em queixo, no?
Sí.
I això també t'ajuda.
I tant. El voluntariat a les hospitalitats de Lourdes és importantíssim, fins i tot més enllà de la dimensió religiosa, acompanyar malalts, discapacitats de cos i mentals, i és una experiència bonica que recomanem a tothom. Molts dels que ens escolten segur que la coneixen o fins i tot hi han participat. Senyor Jordi Balot.
Sí, jo voldria apuntar també el fet de que, en línia del que deia el Rafa,
ara mateix,
la seva intervenció,
sí.
Que una persona no fa de voluntària, no fa de voluntària determinades hores al dia o a la setmana o al mes, sinó que una persona és voluntària. És a dir, el fet del voluntariat és algo que portes a dins, és algo genètic, per entendre'ns, i ho has d'anar desenvolupant al llarg de la teva vida, però és una manera d'entendre el món, és una manera d'entendre la vida, és una manera d'entendre a les persones que tenim al nostre voltant, reflecteix uns determinats valors, un determinat compromís, una determinada manera de fer, i això ens involucra, diguem-ne, a tots els aspectes de la nostra vida, no només les hores de dedicació que podem tenir setmanals a la realització d'un voluntariat, sinó també a les nostres tasques professionals, a la nostra vida familiar, a la nostra vida, diguem-ne, sí, tot el nostre entorn. No?
Uh-huh. Ser voluntari sempre i després exercir-ho quan es pot, no? Perquè les 24 hores al dia també hem de viure d'alguna cosa. Això també és veritat, sí, aterrant sí. aquesta realitat. Per cert, abans, durant la pausa, parlàvem amb el president de la Federació Catalana de Voluntariat Social d'algunes experiències seves personals anteriors. Per exemple, Arrels Fundació, que fins ara no l'havíem esmentada, una entitat que fa una gran feina al carrer, sobretot amb la gent sense llar.
Efectivament. Vaig estar 8 anys treballant a la Fundació Arrels. En aquest moment estic dirigint la Fundació Joan Salvador Gavina, una altra entitat de voluntariat que estem en primera línia d'atenció a la infància en el barri del Raval. He fet de voluntari a les presons amb malalts terminals de sida quan la sida s'iniciava, amb drogodependents, o sigui que amb gent sense llar, amb gent discapacitada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs felicitats sí, sí. a tots els que ens han acompanyat, però com que Jordi Balot explicava la seva dimensió coordinadora, també és bo que ens expliqui la seva de voluntari. I segur que també Rosa Buixarrais ha fet de voluntària abans fins i tot del telèfon de l'Esperança.
Bé, però no amb la dimensió aquesta que explicava ell, no? No?
Totes, jo menys... totes són vàlides, eh? Totes, igualment totes són molt vàlides.
I tant que sí.
Sí, sí, bueno, amb l'àmbit de l'escoltisme, però bueno, és també, poca també. Cosa. Després del que has explicat, ja...
Hi ha molts monitors que fan una gran feina. Tot és sí, l'esperit sí, sí. de servei, oi? Que defensem.